Celebrar més de mig segle d'excel·lència editorial és una gesta únicament a l'abast dels esperits crítics, combatius i extremament pencaires. La tasca de Gonzalo Pontón, al capdavant de segells com Ariel, Crítica i Ara Passado i Presente, per citar-ne només tres, és, sens dubte, la contribució més sòlida de la indústria editorial espanyola en matèria d'assaig. D'assaig històric, científic i humanístic, perquè Gonzalo Pontón sap que la història és la suma de tot el coneixement humà. Pontón encarna el compromís, la responsabilitat i el rigor com a editor i també com a assagista, i per tot plegat acaba de ser investit doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra. Dos anys després de la jubilació forçada de Planeta, va néixer Passado y Presente, potser perquè, com diu Pontón, no hi ha manera de jubilar la passió editorial. Per tant, rebem Gonzalo Pontón per celebrar i repassar la seva trajectòria, en conversa també amb l'Anna Vallbona i el Borja Magunyà. I el Joan Lluís Lluís ens passejarà per la Biblioteca Universal de Kurt Lasswitz. Avui, des dels anals, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant Gonzalo Pontón. Què tal? Benvingut a Ciutat Maragda.
Moltes gràcies.
Anna Vallbona, ben tornada.
Hola, què tal?
Borja Magunyà, recuperat?
Gairebé.
Gairebé. Ho celebro. I des del 22 d'octubre, que ara el presentàvem, i ho deia abans també, un doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra. L'enhorabona.
Moltes gràcies.
Un reconeixement, entre altres coses, als més de 50 anys de dedicació al món editorial, 55, si no vaig errat.
Sí.
Sí? Cosa que jo diria que et converteix segurament en l'editor més veterà de la teva generació en actiu.
Sí, em temo que sí, perquè si a més ho contem bé no són 55, sinó que són una mica més. I ara us explicaré un secret, i és que, de fet, jo mai des de petit, des de nen, no he fet altra cosa que fer d'editor amb moltes cometes. M'explico. Mon pare era un emigrant cubà que va arribar a Espanya amb una maleta de cartó que estava plena de llibres, i això ho vaig descobrir quan era un nen molt petitet. Aleshores, vaig descobrir que la meva vida i la meva afecció era llegir. Tant és que m'escapava de l'escola, m'escapava no per anar a jugar amb els nens al carrer, sinó per anar a casa i poder llegir aquests llibres meravellosos de la maleta de mon pare, que no tenien res a veure amb mi ni en el meu món, perquè era llibre sobre Argentina, no? Mi pàtria i coses d'aquestes. Però bueno, jo m'ho tragava perquè tenia una desesperació per llegir. Bueno, però per fer-ho curt, diguem-ne que això va arribar un moment, quan jo tenia, no sé, 13 o 14 anys, que el meu amic, més amic del barri, em va portar a casa sa germana, que estava casada, amb un tio que vaig trobar que llegia unes tirallongues enormement llargues, i li vaig dir, però què és això? Diu, no, d'això se'n diuen galerades. Dic, ah, i per què serveix? Diu, no, és que d'aquí surten els llibres. Hòstia, no fotis, d'aquí surten els així. I què fas? Diu, ah, no, jo les llegeixo, i si trobo alguna cosa que està malament, la marco. Dic, però és una delícia que puguis... Diu, no, i em paguen. Què dius ara? Allò va ser un descobriment, va ser una epifania total. I el tio, que era fill del cap de producció de Plaça i Genés, em va dir, però si vols tu també hi podries treballar amb això, perquè jo en tinc tanta feina que no la puc fer tota. Total que m'hi vaig apuntar...
Amb 14 anys, eh?
Uns 14 anys tindria, potser 15, va, posa-li que tinguessi. Però no en tenia més, entre 13 i 15 anys tenia. I a partir d'aquell dia vaig posar a corregir proves. Van passar els anys i jo anava estudiant, però em guanyava unes peles que es caquejava naturalment a la meva mare, perquè no sabia que em pagaven per això. Fins que quan jo tenia 20 anys, aquest noi, aquest home que corregia proves, va entrar a treballar de corrector a Editorial Ariel. I aleshores l'editorial estava creixent i van dir, és que necessitem un nano que vulgui prendre l'ofici, un aprenentat de corrector i no sé quantos. I aquest em va trucar i em va dir, escolta, t'interessa? I dic, si m'interessa, ara mateix. Aquell moment jo tenia 20 anys. Per tant, són 55 des de que jo tenia 20 anys, quan vaig entrar a Ariel, però potser portava ja uns 5 anys que no feia altra cosa que corregir galerades.
I hem d'entendre que en aquella maleta, al marge de l'Argentina i altres coses, diguem-ne, la voracitat lectora et va portar pels camins també de la narrativa, de l'assaig, aquell lector joveníssim, imagino que no discriminava encara, no?
No sols no discriminava, sinó que d'assaig no em vaig llegir gens ni mica. El que jo llegia era novel·les, jo vaig estar llegint novel·les tota la meva joventut. Jo a més, tinc una teoria que tothom me la retreu, que és que jo dic que per llegir novel·les, les novel·les tenen una edat, no? I jo alguna vegada he dit públicament que quan tens més de 40 anys i llegeixes novel·les, la cosa no va bé. I tothom se'n tira a sobre i em vol mossegar per dir aquestes bajanades. Per tant, jo durant molts i molts anys sí, vaig ser un lector absolutament feroç de novel·les, però penseu que la novel·la, que el més semblant a una novel·la que vaig jo trobar a la maleta del meu pare eren uns contes de Pereda, que me'n recordo perfectament, que un es deia La leva i l'altre conte es deia El fin d'una raza. Sabeu amb aquell castellà de Simonone i del Pereda? Allò va ser el més... Allò va ser el que em va obrir els ulls, perquè... els altres llibres de la maleta pues eren llibres com el Panta Vilches, que és un heroi nacional argentí, per dir, el Martín Fierro, aquestes menes de llibres nacionals argentins, no? Facundo Sarmiento, que era, diguem-ne, el gruix de la maleta. Però després hi havia aquestes petites coses, aquests dos contes del Pereda. Ah, Maria Purisa, mai més no tornant a llegir res del Pereda.
I després, quines altres novel·les llegies ja més endavant?
Ah, bueno, no, les que llegia molts nens, les que llegia molts nens de Barcelona en aquella època, és a dir, bàsicament Els Tres Mosqueters, totes amb uns títols, perquè a vegades eren coses retallades, amb uns títols canviats, la immensa majoria de les novel·les de Walter Scott, i també després llegíem novel·les de pirates, no? Hi havia un escriptor italià molt famós, Emilio Salgari, que havia escrit tot un fotimer de novel·les sobre pirates. I allà hi havia una cosa, jo no sé per què, això no m'ho preguntareu perquè no podré contestar, en què els espanyols quedaven molt maltractats. Sempre guanyaven els holandesos. Quan les batalles aquestes de pirates, els holandesos sempre fotien estacades als espanyols. I jo me n'alegrava molt d'això. Però jo era un nen de 10 anys. Per què me n'alegrava? No ho sé, però jo estava feliç amb això. Però fixeu-vos que a vegades les coses van volant i acaben tocant-se. Molts i molts anys després em vaig assabentar que un dels llibres prohibits més fermament pel franquisme eren les novel·les de Salgari, justament. Entenc que per antiespanyoles.
Clar, clar.
Molt curiós, aquest... i després llegia un fotimec del que ma mare deia novel·lutxes, que eren les novel·les de l'Oeste. Perquè la gent del meu barri de Sants érem tan pobres que no teníem diners per comprar els llibres. Però hi havia uns quioscos on tu llogaves aquestes novel·les per 50 cèntims de pesseta. Aleshores... Clar, llegies unes novel·les que havien passat per les mans, tant totes brutes de greix i tal, perquè havien passat per les mans de tots els obrers de Sants, que era el que llegíem, no? Les novel·les de l'Oeste, no? Que sempre era lo mismo. El joven, alto, rubio, 6 pies, 6 pulgades. No m'expliqueu perquè sempre deien que ja tenia 6 pies i 6 pulgades. I em pensava, però escolta, si aquí la gent fa 1,60 m. No, aquí tenien 6 pies i 6 pulgades i llegava al saloon i els matava tots. Bé, m'hi vaig fer... El tip que us podeu imaginar, el Marcial Lafuente, Estefania, sí, Silver Cain... Però és que llegíem els anys al carrer, quan tenies en un barri de Sants o de Gràcia, llegíem això, era del que ens alimentàvem.
Sí, sí, sí. A casa meva, mon pare encara en té, que conserva a l'època.
Natural.
Novel·letes aquestes, que a més eren filiformes gairebé,
sí,
no?
Sí, sí.
Escolta'm, seguint aquesta perspectiva cronològica que deies, no? Ens situàvem a Ariel, de cop i volta un dels teus mestres, després també en parlarem, Josep Fontana, t'ofereix a la universitat quedar-t'hi, no? Com a professor, però tu ja tenies allà una idea d'un nou projecte editorial, no?
Sí,
és a dir, de fundar el que va ser i acabaria sent la teva gran editorial.
Sí. Sí, no, el fet és que els anys d'Ariel van estar molt marcats per la censura espanyola. Quan jo entro a Ariel, la censura espanyola encara és la censura de guerra de Serrano Súñer. És la censura de l'any 38. És l'any 65 que el Fraga fa la nova llei de premsa i impremta. Aquests anys van estar molt marcats per la lluita amb la censura a Madrid. Aquesta transició que explico és merament teòrica. És a dir, la duresa de la censura antes de Fraga i després de Fraga era exactament la mateixa i fins i tot els funcionaris eren els mateixos. Sinó que, paradoxalment, i això és una cosa que alguna vegada ho he explicat, era més fàcil entendre't amb la censura purament feixista de guerra del Serrano Súñer que amb la pretesa reformista del Fraga. Per què? Des del punt de vista del negoci editorial, dels calés que t'havies de gastar, la primera censura era benèvola, en el sentit que tu passaves l'original a Madrid i et deien, mire, este libro no puede pasar censura, así que de ninguna de las maneras. Bueno, i pues no feia res, simplement et feien la desgràcia de que no el poguessis publicar, però no t'havies gastat ni un duro. La llei Fraga no era així. No hi havia allò que en deien censura prèvia, que és això que us acabo d'explicar, sinó que era censura post. Què vol dir? Que havies de fer l'edició del llibre. Aleshores, la llei t'obligava a enviar 7 exemplars a el que es deia Oficina de Orientación Bibliográfica, que va ser el nom que se li va donar a la censura, que és maco.
Que tenebrós.
Com a eufemisme té un valor.
És un eufemisme. Oficina de Orientación Bibliográfica. Però és que el fotut del cas és que tu envies els exemplars acabats. Vas, imagineu-vos que als tios no els agradava. I et deien, pues se lo vamos a secuestrar. Quan ja t'havies, ja havies invertit tots els calés a imprimir, a relligar. Vull dir que la censura del Fraga era molt més dolorosa des del punt de vista de la gestió empresarial que la prèvia, perquè la prèvia no t'havies gastat res. Però, per altra banda, diguem-ne, des del punt de vista ètic i polític, era tan criminal la del Fraga com la primera, no? No ho sé, però recordo coses elementals, com per exemple un dels llibres que jo em pensava que podria passar la censura sense problema, era un dia un llibre que vam publicar, jo diria que l'any 66-67, que es deia Tres dies de Julio, de Luis Romero, que era un novel·lista que havia guanyat el Nadal.
Amb la Nòria, no?
La Nòria. Però Luis Romero era falangista d'origen. I jo pensava, home, era falangista arrepentit, en el sentit que no seguia, diguem-ne, el món del movimiento. Però jo pensava, per els servicis prestats a la pàtria, amb aquest tio el deixava. Què va? El Lluís havia, a tot arreu, parlava d'aixecament i parlava de cop d'estat i no, doncs hay que quitarlo. Vam haver de posar el cement a tot arreu. Perquè vull dir, que hi havia llibres que entenies perfectament que la censura el prohibís, com un llibre doncs, que fes apologia de la república i es cagués amb el franquisme. És obvi que no te'l deixessin publicar. Però no. Arribàvem a aspectes a vegades molt, molt refinats i molt curiosos, perquè la censura no la portaven només falangistes o gente del movimiento o policies. Sempre les censures de tot el món han estat plenes de capellans. I és impossible entendre per on va el servei d'un capellà. No, és que no, com que, diguem-ne, ells estan viuen en un altre món que no és d'aquest món, doncs, esclar, no, els seus cervells no funcionen com els de la resta. Per tant, sempre és molt difícil no saber. Jo us explico una anècdota que no té res a veure amb la censura espanyola, que em va passar amb la censura uruguaia, molts anys després, evidentment, que estava assessorada per capellans. Uruguai va donar un cop d'estat, un general que es deia... Li deien Goyo. I els deia Gregorio, però li deien Goyo. Gregorio Rodríguez, em pensa que es deia. Bueno, total, que jo anava publicant... Jo anava a través de la distribuïdora, evidentment, venia llibres a Argentina, però venia llibres a Uruguai. I amb el cop jo vaig pensar, bueno, doncs aquí s'ha acabat la història, aquí no em vendré ni un. I mirava les llistes de vendes a Uruguai i veia que el Capital de Marx, els tres tomos, es venien com a xurros a Uruguai, com s'havien venut abans del cop. No en tenia res. Amb els anys ho van explicar i us ho vaig fer curt. Això del Capital no els hi creava ni amb els capellans ni amb els militars, que són tan cultes com els capellans, no els hi creava cap problema amb el Capital. Ja és això. Bé, van destruir i cremar tota una edició d'un llibre d'un amic meu que tenia una editorial tècnica, Marcombo, aquí de Barcelona. El llibre es deia La Cuba Electrolítica. Cuba.
Caram.
Van destruir l'edició i a mi em seguien comprant Marx al Capital. Per tant, com es diu allò, los caminos del senyor són inescrutables. Sí, sí. És més o menys això.
Deia abans, la fundació de l'editorial Crítica, el 76, sí. Una cosa jo crec interessant de destacar, al marge de no? Que jo crec que hi ha tota una declaració d'intencions en el nom de l'editorial, sí. És que encarna molt bé també una manera d'entendre la història, per part teva, que és d'arrel francesa, que és aquesta idea que tot el coneixement humà forma part de la història. No?
La meva opinió és així. La meva opinió és així perquè, a veure, entre l'escola dels Annals, que va ser... en els primers anys molt, molt interessant, després de la Primera Guerra Mundial es va espatllar molt, i després encara es va espatllar més quan li van agafar els atacs anticomunistes o antimarxistes elementals sense haver-los digerit massa. Però hi va haver-hi un temps que va ser molt important perquè ens va ensenyar a fugir del que havia estat la història decimonònica, no? Sobretot encara a principis del segle XX, encara els historiadors pensaven com el Ranke, que el que havia que explicar eren les coses wie es eigentlich gewesen, és a dir, tal com havien succeït. Bueno, això, l'escola francesa va dir, escolti, això és impossible, això és un disbarat, el que s'ha de fer és tractar d'aproximar-se als fets històrics des d'un panorama molt, molt general de 360 graus, i aquí venen quan ells expliquen que la història s'ha de fer amb tot. I això hi estava i estic absolutament d'acord. No? Però el que aquesta escola no entrava era en el que a mi més m'interessava. Bueno, d'acord, la història es fa en tot això, però tota història és un projecte social. No hi ha, ningú no fa una història sense que tingui un projecte social i polític al cap, no? I ningú fa una història que no sigui una genealogia del present. Per tant, a mi la història que m'interessa és la de comprendre, la d'entendre el joc dels enfrontaments entre els homes, però també el joc dels acords entre els homes, de les esperances... vull dir homes i dones, estic utilitzant... No sóc políticament correcte amb això, perquè es fa massa llarg tot, si has d'anar dient los vascos i les basques, los catalans i les catalanes, tota la zona, no? Però perdoneu-me, però anirem més ràpids. No, vull dir, i això és el que a mi m'interessava més d'entendre, si jo volia fer una història en la que volia reivindicar d'alguna manera un element que a mi sempre m'ha semblat un element importantíssim en història, que és la qüestió de la igualtat. No? Per mi ha estat molt important reflexionar sobre... A veure, jo crec, i no és que ho cregui jo, ho creuen els paleoantropòlegs, que el gènere humà, des de que fa 6 milions d'anys vam baixar dels arbres, ha de tendir cap a una homogeneïtat, no? Cap a una igualtat, perquè només tenim un planeta. Bueno, ara aquí ens enrotllaríem amb temes que ens portaríem molt lluny. Però diguem-ne que a partir d'aquesta idea, que jo crec que és correcta, a mi m'ha interessat estudiar per què s'han anat posant barreres aquesta voluntat o aquest desig o aquesta, no sé com dir-ne, aquesta volició d'igualtat, no? I com al llarg dels segles s'hi han anat posant, i qui les posava i per què les posava, i a quins interessos ho veia que la gent fos profundament desigual, com estem ara. I així com la història ha de ser també un intent de comprendre els talls i les continuïtats, bueno, una de les coses que jo crec que també s'han de comprendre és perquè de sobte coses que semblaven superades tornen a sorgir amb moltíssima força. Per exemple, el cas de la desigualtat. La desigualtat en el segle XXI, en el que ara estem, és extraordinàriament alta en relació a altres èpoques. No? Aleshores, la pregunta és... I tot el que es va fer, diguem-ne, per lluitar a favor de la igualtat, diguem només des del segle XIX, no? Des de mitjans del segle XIX, posem la revolució del 48 i després anem a la creació d'associacions, algunes són anteriors, a Anglaterra molt abans, d'associacions de treballadors i tal. Com s'ha agredit tota aquesta voluntat, com s'ha intentat impedir aquests passos i, diguem-ne, els instruments que s'han utilitzat per fer-ho, que no són només els típics de la historiografia marxiana de la lluita de classes, que, bueno, jo no crec que valgui la pena que ens hi parem, perquè és molt evident, sinó que hi ha uns elements que Marx ja va apuntar, però que no va desenvolupar, però crec que són molt importants, que és el paper de la intel·ligència. És a dir, què han fet les classes cultivades, la gent més intel·ligent, la gent més formada, la gent que verdaderament comprenia el món, què han fet per lluitar contra la desigualtat? Doncs, en general, més aviat l'han recolzada. I això també m'interessa molt. És a dir, si se suposa, i no se suposa, sinó que hi ha dades històriques que ho expliquen molt bé, com s'ha treballat la ignorància de la gent evitant, no creant escoles fins molt tard, deixant les escoles en mans de capellans, impedint, els propis pares pagesos ho impedien, vegeu la pel·lícula Padre Padrone, que quan els nens anaven al camp, doncs els pares els feien fora de les poques escoles que hi havia perquè havien de fer la feina al camp, i els intel·lectuals de l'època deien, ai, sí, de cap de les maneres hem d'impedir que aquests nens estudiïn, perquè, esclar, si no treballen al camp, de què menjarem, no? Que és una mica una idea generalitzada entre els filòsofs del segle XVIII, quan Montesquieu diu, això de l'esclavitat, de l'esclavitud és molt fotuda. Diu, però esclar, si no hi haguessin esclaus, què faríem sense sucre?
En aquest sentit, també, abans de tenir unes quantes preguntes a fer-te sobre la qüestió de la desigualtat, però clar, en aquest sentit jo em plantejava, tu com a editor, crec que tota la teva carrera això ho estic molt present i també ha determinat molt propostes, col·leccions, sí, i sobretot una actitud general, cert, a l'hora també de fundar crítica.
Cert.
És a dir, una de les coses que també explicaves és que part de tot el pensament i assaig i història que has publicat tenia una voluntat de no adreçar-se a l'acadèmia, no?
Efectivament.
És a dir, transcendir precisament això i que arribés a tothom.
Efectivament. Has dit l'acadèmia, jo crec que és important dedicar-hi uns minuts a pensar en l'acadèmia. L'Acadèmia Espanyola, concretament, no? L'Acadèmia Espanyola té uns, diguem-ne, uns mancaments, uns defectes. Quan dic l'espanyola, incloc la catalana, que tenen que veure amb l'endogàmia i amb el gust del funcionariat de què parlàvem abans, no? Hi ha, desgraciadament, hi ha hagut i n'hi ha masses catedràtics que van ser funcionaris, i encara ara, desgraciadament, n'hi ha catedràtics que només són funcionaris, que s'han dedicat a estudiar aquella parcel·la que ells han conreat amb totes les disciplines, des de física fins a dret, passant. Allà de conrear aquella parcel·la, en la que ells saben molt, i a intentar, a part de créixer dintre dels paràmetres endogàmics i, bueno, i a vegades diria que nepotistes de les universitats, a jugar el cavall que més interessa. El cavall que més interessa, per exemple, ja des de fa molts anys, és fer uns articles en un mal anglès que després te l'han de traduir, te l'han de corregir, amb revistes de prestigi internacionals. Això, els elements que controlen la qualitat interna de les universitats, ho valoren moltíssim més que aquí un catedràtic, un professor titular, i dediqui anys i anys de la seva vida a construir, doncs, un llibre, per exemple, que expliqués, doncs, per què, poso per cas, la desigualtat en el repartiment de la terra al llarg de la història d'Espanya va conduir a fenòmens de destrucció de camps i de destrucció de collites, a fenòmens ludistes com destruccions de fàbriques al segle XIX, i com va conduir també a agreujar infinitament la ja de per si desagradable violència de la Guerra Civil, no? Això no li premiaran. I a mi m'agrada posar com a contraposició, perquè hi reflexionem, el que passa als països civilitzats, a Holanda, a Alemanya, a Anglaterra. Vull dir, a Anglaterra, quan un és catedràtic i ha fet tot aquest número universitari, perquè s'ha de fer, perquè forma part del joc, després la universitat valora si tu ets capaç d'escriure pel gran públic i tens una gran audiència. Senyors com John Eliot o com Paul Preston o com Anthony Weaver, la reina els ha fet certs, no perquè siguin grans acadèmics, sinó perquè han sabut escriure llibres dels quals s'han venut centenars de milers. Aleshores, si vosaltres penseu amb el qualificatiu d'hispanistes, de seguida es vindran al cap un munt, no? Ara jo us faig una pregunta capciosa. Qui coneixeu que sigui anglicista, germanista o italianista, un nom espanyol, eh? Qui coneixeu que d'Espanya sigui, digueu-me un equivalent al Paul Preston, que hagi estudiat, per exemple, el feixisme italià, o digueu-me un equivalent del John Eliot, que, espanyol, que hagi estudiat les companyies d'Occident i d'Orient, tant d'Holanda com d'Anglaterra en l'inici del capitalisme. Un nom només us en demano. Algú de germanístic, algú que ens hagi explicat des de Barcelona com va ser la unificació d'Alemanya o com va ser el camí de Prússia sota Frederic II. Per què li va robar Silèsia a la Maria Teresa d'Àustria? Què hi havia a Silèsia que li interessés al Frederic el Gran, que diuen? Doneu-me el nom d'un català, d'un espanyol, que sàpigui d'això, i li podrem posar etiqueta, perquè així és com tenim l'etiqueta d'hispanista, insisteixo, com que no hi ha ningú que faci això, no hem creat el llenguatge, el no haver-hi la funció. No existeix algú així com germanista, anglicista, o com cony s'hagi de dir.
Sí, i aquí em sembla que toques un tema que més travessa tantes altres coses, que és la sensació de que, això que deies abans, la intel·lectualitat, la creativitat, d'aquí sembla que li costi molt dialogar a un, diguem-ne, amb un espectre internacional o mundial, o diguem-ne com vulguem. És a dir, sembla que les aportacions, precisament pel que deies de l'especialització rampant, sembla que portin a acotar tantíssim el debat que es torna inconseqüent més enllà del barri o de la família amb la qual t'adreces, no? És a dir, part de l'ambició que a mi em semblava que, o almenys que a mi sempre m'ha fet lector de crítica, era precisament aquesta voluntat de tornar a ampliar aquest debat i parlar, per entendre'ns de tu a tu, amb tot el que s'està pensant arreu del món. I
per això he hagut de traduir tant. És a dir, he publicat molts autors d'aquí, però he hagut de traduir molt. És a dir, un llibre, al que jo li tinc un especial efecte, d'un britànic molt raro, un tio raríssim, d'ascendència francesa, gent de Saint-Croix o Saint-Croix, com ho veiem, que també va escriure un llibre enorme, immens, d'una profunditat admirable, sobre la lluita de classes a la Grècia antiga. No? És un llibre superespecialitzat, supercomplicat, superdifícil, molt, molt, molt concret, però, esclar, és un llibre que dius, com pot ser que llegint sobre la Grècia antiga m'estigui assabentant del que està passant en aquests moments a Gran Bretanya, no? Perquè realment el que t'estaven explicant era el contínuum de la història, no? Els fets que ja es van plantejar a la Grècia antiga, els fets de la democràcia, no? De que, bueno, era una democràcia doncs, que se l'havia d'agafar amb agulles, però perquè la democràcia actual 2.500 anys després també l'hem d'agafar amb agulles. Vull dir, que hi ha llibres, jo sempre faig la meva i no, és que el millor llibre és La supervivència del cangrejo de l'Ebro, perquè en La supervivència del cangrejo de l'Ebro li pots fotre el que vulguis, però això no existeix en aquest país, no es fa, insisteixo, el que tu em preguntaves sobre crítica, bueno, alguns d'aquests llibres més crítics o més que comportaven un capital de crítica, és a dir, d'incitació a pensar, deixem-ho així de curtet, els he hagut de buscar fora.
In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone, as she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh.
nòmina és llarguíssima. Som avui a Ciutat Maragda parlant i compartint la sessió amb l'editor Gonzalo Pontón, doctor honoris causa per la Concep Pompeu Fabra, que tenim, a més, la fortuna que parla sense embuts i que té un catàleg i una nòmina d'autors, vaja, només amb crítica, més de 2.500 títols. És enciclopèdica, tu vas mirant, no? Història, ciència, humanisme, citaves abans el cas d'alguns, John Eliot, Anthony Vivor, Eric Hobsbawm, Pierre Villar, Gabriel Jackson, Carlo Cipolla, fins i tot, clar, llavors entens que, per exemple, la crítica fos l'editorial que representava Espanya en un dels projectes segurament més ambiciosos que s'han fet en el marc europeu editorialment, no? Que és aquell intent dirigit per Jacques Le Goff d'explicar què caram és això d'Europa.
Sí, sí, de fet la idea era, bueno, que ja que s'estava construint Europa, pues que la gent de la cultura, sobretot els historiadors, haurien de poder dir alguna cosa, i es va crear aquest consorci de 5 editorials que ens vam comprometre. Vam constituir un comitè que dirigia el Jacques Le Goff. Cadascú dels editors de cada país fèiem proposta dels autors que volíem publicar, es discutia entre tots i al final es decidia, diguem, per majoria publicar-lo o no, no? I clar, però el compromís era que el publicàvem el llibre tots al mateix temps i en les mateixes 5 llengües, no? I amb això nosaltres preteníem, a més, millor una pretensió una mica tontona, o ingènua, o de criatura, però ens semblava que, bueno, que això, els polítics europeus, els que estaven a Brussel·les, els que tenien més interès en que això tirés endavant, que això, no diria que ens ho haguessin d'agrair, però que diguessin, bueno, no som només els polítics o els que construïm Europa, sinó que això que en diem la societat civil, doncs pren també les seves mesures per tirar endavant. No va ser del tot negatiu això, perquè, bueno, quan vam treure o vam presentar en societat la cosa, doncs mira, ens van rebre el president d'Alemanya, el president d'Itàlia, i a França, el que aleshores era primer ministre socialista, el Rocard, ens va convidar a un dinar al Palais Matignon, però un dinar d'aquells que només els francesos saben fer, que era una cosa espectacular, i que ens vam portar el dinar allò per fer bonic, ens vam portar l'Umberto Eco, que es va passar tot el dinar amb una gent tocada i posada, amb uns xambalans en allà vestits a la Federica i tal, i l'Umberto Eco explicant xistos verds durant tot el dinar, que era una cosa de no sabia si morir de riure o de vergonya, perquè com que el Pierre Rocard tragava i somreia, doncs al final tots vam acabar, allò va acabar, diguem-ne, molt agradable i tal. Bé, el que vull dir en passant, sense sinacritó, és que el govern socialista no ens va rebre, el d'Espanya. No, ni ens va contestar.
Clar, això sí que em portava a pensar amb tota aquesta trajectòria d'anys, haver viscut els 70s cap aquí, amb com deu haver canviat tant l'assaig, el llibre polític, no? Una mica, o sigui, les diferents coses que de vegades entren o es posen dins un cabàs de l'assaig. És a dir, l'assaig a Espanya, una pregunta que potser sona absurda, però està normalitzat en el sentit que en el sentit aquest, és a dir, en el sentit que països com França, Alemanya, pot tenir un prestigi polític i social, i que aquí potser hi colem autoajuda, potser hi colem militància política i expliquem la història, el nostre rotllo i ja està, no? És a dir, no sé si... Si als 70 la cosa era millor, si ha anat empitjorant, si la no normalitat o aquesta mena d'anomalia històrica es perpetua sense solució, no sé. Bé, no, sense voler ser molt apocalíptica.
No, però el que dius, Anna, és molt important. El que passa que necessitarien tota una altra sentada per explicar tot això. Hi ha un punt que ho sintetitza una mica, no? Si mireu les llistes de vendes, els diaris i tal, no sé què, l'assaig el posen sota una rúbrica que jo m'he cansat de lluitar en contra, perquè és un calc de l'anglès. No ficció, em diuen. Mm. Però, esclar, això els hi permet, això que tu has explicat, fotre un llibre de cuina al costat d'un llibre de Fontana. Tot és no ficció. Clar, una cosa que ja s'ha de definir negativament, i ja és un mal assumpte, la llengua catalana, això no ens agrada gens definir les coses negativament. És assaig. I jo això sempre els dic, amb els periodistes, escolteu-me, si dels llibres d'autoajuda i superació, de com enamorar a una mujer en un minut, o com casar-se con el hombre ideal, ho foteu en ficció. Home, la lluita per la desigualtat i una història del segle XVIII no ho foteu en ficció, perquè és que, escolta, és barrar xurres amb marines, això no pot ser, no? Però té a veure amb mentalitat. Mm-hmm. És a dir, els que han decidit posar el ròtol de no ficció, què saben d'assaig? No? Fiction and non-fiction. Doncs ficció i no ficció. També hi hauríem de discutir si tot és ficció a la ficció. Però ara el que ens interessa és l'assaig. No? Com deia, dona per molt, però puc fer alguna reflexió que millor ens intentarà no resoldre el problema, però sí a pensar-lo, posar-lo damunt de la taula. Anem a veure. L'assaig, el llibre d'assaig, comporta que el que el compra i el vol llegir està disposat a fer una despesa energètica des del seu cervell. D'això en diem normalment pensar. El Marc Bloch ja va explicar, i abans que ells molts altres, que pensar és una de les coses que més repugnen a la gent. Això, a la gent li costa molt de pensar, no? Per tant, ja comencem malament. Ja comencem malament. S'ha de pensar per llegir un llibre. Després, qui pensa? Pues pensen diferents mentalitats, però només n'hi ha unes que al llarg de la història, al llarg de generacions, han estat beneïdes perquè han nascut en famílies que els hi han pogut pagar estudis, que han anat a la universitat, que s'han format, són els que poden pensar. La immensa massa de la gent que s'ha de guanyar la vida o que està a l'atur, ara parlo d'ara mateix, no? És a dir, aquests nanos que els hi preguntaven, que es manifestaven, els hi preguntaven, et manifestes i tal, diu, home, perquè jo és que no veig futur, estic a l'atur, tinc dues carreres i un màster i no aconsegueixo trobar feina i tal, no? Demanar-li a aquesta persona, tu el que has de fer és llegir i reflexionar, home, és una mica massa, pobra. És a dir, altres problemes. Per tant, ja, anem a un dels elements molt fumuts d'això, que és que el fumut sí que històricament ha tingut molta importància, que és que l'accés a la cultura, al pensament, sempre s'ha quedat en una franja molt estreta de gent. Però que no és una gent barrejada, és una gent específica. És la gent que ha tingut la possibilitat de formar-se, que és poquíssima en la història d'Espanya i de Catalunya, si donem les dades de què disposem. Penseu que a finals del segle XIX, primers del segle XX, no és ja que hi hagués un 80, un 75-80% d'analfabetisme, 75 els homes, 80 les dones. Aquí ja també hi ha un element discriminador i de desigualtat terrible, no? Ja es va present més analfabetisme, no? Les dones més analfabetes que els tios, per què? Sabem per què. Uh-huh. No només això, sinó que amb un estudi, ja no me recordo si és de Manlleu, o no me recordo del poble, que es va fer sobre la comarca, dels 16 mestres de nens que hi havia, 9 eren, no eren alfabets, però no sabien firmar. Firmava encara amb una creu, no? Principis de segle XX. Això ens dona una mica una mesura. Un altre element de reflexió sobre, diguem-ne, el gast social, el consum social de pensament. Doncs hi ha un element que també val la pena reflexionar-hi. Al segle XVIII, els més grans editors que hi havia a Espanya, sobretot un, l'Ibarra, també hi havia un altre, però l'Ibarra, sobretot, és el que editava més assaig, per dir-ho així. Bé, al segle XVIII Espanya tenia entre 7 i 7,5 milions d'habitants. Aquest home, que tenia llicència reial, perquè només es podia fer amb llicència, editava des del Quixot fins a moltes altres novel·les, però era el que editava llibres d'assaig. Ell imprimia, aleshores, entre 1.500 i 2.000 exemplars dels seus llibres de filosofia, que és l'assaig que en aquell moment corria, moltes vegades fets per capellans. D'aquests 1.500-2.000, ell els havia de vendre amb venedors ambulants que anaven als palaus, a les cases dels bisbes, que eren els que podien comprar. No hi havia llibreria, no hi havia una estructura comercial de distribució dels llibres i l'analfabetisme estava entre el 75 i el 80%. Torno a la dada. 1.500-2.000 exemplars. Algú em voldria explicar per què jo ara, a passat i present, continuo tirant 1.500 i 2.000 exemplars quan som en lloc de 7 milions i mig, som 46 milions d'habitants. En lloc d'un 80% d'analfabetisme, l'analfabetisme és zero, pràcticament. I hi ha una estructura de distribució millor que la d'Alemanya. Em voleu explicar per què he de continuar tirant 1.500 i 2.000 exemplars? Exactament igual que fa 300 anys. Que algú me lo explique, porfa.
Segurament de les coses que menys han evolucionat són els índexs de lectura.
Però han evolucionat els índexs de lectura, per exemple, infantils i juvenils, extraordinàriament. És a dir, com és possible, si ho veiem en termes històrics, la novel·la ha crescut, en termes històrics, vull dir, de 100-200 anys. La novel·la ha anat creixent, els llibres infantils i juvenils han crescut geomètricament, però els llibres de pensament ni de ciència no.
Tu abans has dit una expressió que m'ha agradat molt, que és la construcció de la ignorància.
És que és...
Tendim a pensar que la ignorància és una cosa que passa passivament, no?
És una la ignorància no és una casualitat, sí. La ignorància és...
Aviam, i segurament això no, el tema és que s'han sofisticat, no és que digui, les
eines. No em vull apuntar tantos que no són meus. Baruch Espinosa va escriure la seva ètica demostrada geomètricament. Diu, tothom naixem en ignorants i morim ignorants. Diu, però la culpa no és nostra. La culpa és dels que treballen perquè permaneixem fins a l'hora de la nostra mort en la ignorància. Bé, no els que ho digui jo, és que ho ha dit molt millor, infinitament millor que l'Espinosa, que és un tio justament convertit en una bèstia negra de capellans i de reaccionaris. Abans de Marx, potser la persona que més s'ha odiat han sigut dos, Pierre Weil i Espinosa.
He citat explícitament perquè ha anat compareixent en diferents moments el pensament de Gonzalo Pontón i, a més, ha dit ara Pasado y Presente, l'editorial actual fundada l'any 2011. Home, el teu gran llibre també, no? El llibre Tota una vida, lucha por la desigualdad, una història del món occidental al segle XVIII, que no únicament explica el XVIII, explica també efectivament el present, i on hi caben des de grans revolucions, mecanismes del poder polític, rebel·lions populars, però també aquesta idea, que segurament és una de les més sorprenents, del qüestionament de la il·lustració, diguem-ne, com a època salvífica de la humanitat, i on veus que efectivament, en alguns casos, eren contraris a l'alfabetització. I un es queda, diguem-ne, estupefacte, no? Una...
Perquè això que ara està de moda de les falses veritats, les fake news, està de moda perquè no ens n'adonem mai de que la nostra vida és molt circular. Això és molt vell, és molt antic. És a dir, la idea que teníem dels il·lustrats és una idea que ens va vendre la propaganda francesa. I nosaltres la vam comprar, entre d'altres raons, perquè donada la ignorància d'aquest país, en el segle XIX, la gent més culta d'aquest país, l'única llengua que podia saber era el francès. Per tant, la gent no es vantarà de què feien els cameralistes prussians, que saben la gent dels cameralistes, però en canvi sí dels filòsofs francesos. Però qui ens van vendre la moto van ser publicistes francesos. I què els hi passava als publicistes francesos a principis del segle XIX, quan parlaven de la generació anterior de feia 30-40 anys, que van haver de justificar la barbària napoleònica. És a dir, la revolució, magnífic. Però després els hi va venir el Napoleó amb el criminal projecte que va destruir Europa. Això, diguem-ne, els propagandistes polítics francesos necessitaven alguna cosa per contrarrestar-ho. I de què van tirar? Van tirar dels filòsofs, que eren els grans defensors de la humanitat i de la democràcia, perquè havien, des del punt de vista de la propaganda, havien de contrarrestar la barbaritat del Napoleó. I aquí, a Espanya, els hi van comprar això. Insisteixo, entre altres, primer perquè ho van vendre molt bé, perquè la prova està en que tothom es pensava, fins al meu llibre, sento dir-ho així, que aquests eren els grans defensors de la humanitat i dels drets humans i la democràcia i tal. Però, esclar, si vas als textos, si en lloc de creure't el que t'han venut els propagandistes en llibres com La Grande Illustració Francesa, Le Monde Philosophe, si passes d'aquesta propaganda i te'n vas a les correspondències, als llibres realment escrits per ells, i els llegeixes, no amb traduccions castellanes o catalanes, que moltes vegades, a vegades és que eren dolentes, però moltes vegades perquè estaven molt retallades per les censures. Penseu que aquí llegir llibres sencers s'ha fet molt poques vegades durant el segle XIX. Tot eren catecismes i retalls, perquè qui controlava la censura, torno a dir, que era l'Església Catòlica. Per tant, estava molt... El que aquí s'ha llegit i del que hem viscut i ens hem anat copiant generacions rere generacions era d'aquests catecismes de propaganda. És que és molt bèstia. Aleshores, quan te'n vas, dius, bueno, va, fora la propaganda. D'on t'entré la propaganda? D'aquí, d'aquí? Bueno, però esclar, et trobes amb el gran Rousseau dient... Per favor, per favor. És a dir, sí, sí, escolta, que els pagesos estiguin ben tractats, però que mai, mai de la vida ningú se li acudeixi de redimir-los. I utilitza aquestes expressions. D'altra banda, salvat el cas de Rousseau, que era un parvenir, tots els altres membres, tots els altres filòsofs, eren marquesos, prínceps, comtes, gent rica. És a dir, aviam, el baró d'Holbach, que segurament era el més... arreuixat de tots ells, era un dels tios més rics de França, com era el Montesquieu, que era un comerciant de vins de Bordeaux, riquíssim. Sí, tot era gent de molta pela. En el moment en què la burgesia francesa està intentant derrocar l'antic règim, està lluitant contra aquella desigualtat que l'antic règim havia col·locat al davant, aquests nobles havien de parlar en favor de la gent i del poble, que era la rabble, com deien ells, o the scum of the earth, com deien els anglesos d'ells. Aviam, siguem una mica assenyats. És a dir, jo no estic criticant en el meu llibre de cap de les maneres els il·lustrats. Només estic dient que eren la intel·ligència que necessitava la burgesia francesa per justificar els seus plans polítics i socials. Al contrari, em sembla molt bé el que feien els il·lustrats, perquè és el que havien de fer. De la mateixa manera que em sembla molt bé el que feien els capellans intentant lluitar contra aquests il·lustrats i els burgesos prohibint l'enciclopèdia. Coi, perquè és el que havien de fer, què havien de fer si no? És a dir, hem d'entendre que les persones ens movem, diguem-ne, més o menys, tenim uns objectius, que després la vida s'ocupa de taponar-los i de fer-los canviar el que vulgueu, però el que no és possible és demanar-li a un guàrdia civil que reciti els 33 reis vots, com jo acabo de fer. No és lògic. No té cap sentit. Per tant, considerem les coses no des de... No cometem anacronismes. No les considerem històricament des del nostre punt de vista, sinó del que pensava en ell. El que deia el Voltaire, que es cagava literalment amb la púrria perquè li feia molt de fàstic, també li feia amb el Rousseau, per cert, eh? Però amb el Voltaire li feia molt i molt de fàstic, lliga perfectament i és coherent amb l'esprit de Tom, no? Mm-hmm. Per tant, si ara des d'aquí diguéssim, és que els il·lustrats no van ser progres i no van fer sindicats de treballadors i no van sortir al carrer protestant demanant la independència de Catalunya. No, esclar, perquè no els hi tocava. Els hi tocava fer el que van fer. Què ha passat? Que el que hem de desmuntar són les mentides que es construeixen, com algun dia s'hauran de desmuntar les mentides dels nostres dies, no? Perdoneu, però és que em sembla que tot lliga molt bé. Abans dèiem lo del Baruch Espinosa, no? La gent mora sense coneixement, mora sense informació, però no perquè la gent sigui burra. Perquè hi ha tots aquests propagandistes, tota la... Imagineu-vos, això en el segle XIX, imagineu-vos ara quan tenim els mitjans de comunicació que tenim, si és que, esclar, és que és tan evident.
Clar, és que aquí em volia agafar jo perquè justament em sembla molt interessant, no? Quan portes això, tota aquesta reflexió després al present i una mica bueno, ens fas adonar de dir una cosa és el volum, diguem-ne, d'informació que pul·lula i que intoxica o que és soroll i una altra cosa és el coneixement, no? I com hi ha tota aquesta idea de l'operació a consciència per mantenir la ignorància, no? Que això el... Potser ara, tornem-hi amb temes d'abans, no? Però potser ara a través de pensar que tenim títols d'universitat, pensar aquestes coses, dius, no, és que ara ja estem salvats i justament potser tot el contrari, perquè hi ha eines molt més sofisticades de mantenir la ignorància, no? I segurament el problema és la manca de consciència general, no? De tot això, de tots aquests elements, d'aquesta operació gairebé quirúrgica que es fa perquè no hi hagi un pensament crític de veritat, no? De vegades el mercat produeix pensaments crítics també que són càpsules de mercat, però no són pensaments crítics certs, no? Vull dir que no sé... Clar, en algun lloc he llegit que tu comentaves, per exemple, d'ara, el Netflix com a idea de, no, de la nova pastanaga... Que...
Nova religió.
Exacte, no? No sé, vull dir, sí que diries que ara vivim, per dir-ho així, no sé, una època en què tot això està sofisticat d'una manera gairebé monstruosa, no sé. No? Aquestes eines de mantenir, encara que no ho sembli, una ignorància molt més arrelada. Que, per tant, vol dir mantenir la població condemnada a no plantejar-se coses, preguntar-se coses, imaginar altres futurs, entenc, no?
No, jo crec que tens molta raó amb el que dius. Si de cas un matís, no? Uh-huh. Que és... No ens plantegem... No dic que tu estiguis... Uh-huh. No ens plantegem la vida linealment. Plantegem-se-la dialècticament. Uh-huh. És a dir, tot el que tu dius és cert. I penses... O de cara a una metodologia correcta, que és no només verifiquem la veritat, sinó anem a veure si la podem falsar, intentem falsar-la. I una de les respostes o dels comentaris de la teva pregunta podia ser, a veure, això no serà paranoia? Això no serà cosa que els progres sempre us heu inventat, que hi ha una mano negra, que no sé què, que no sé quantos? Bueno, és una pregunta correcta per falsar això. I jo crec que és fàcilment falsable. Home, no és una mà negra. El que passa és que el sistema en el que vivim, que és un sistema d'oferta, és a dir, el sistema en què vivim, ara podem dir, doncs, podem posar el qualificatiu que vulguis al capitalisme, més enllà del capitalisme financer, el Guy Standing parla del capitalisme rendista i crec que té tota la raó, però més enllà d'això, encara, i ho hem de mirar amb una visió ampla, no petiteta, encara estem amb el capitalisme inventat a finals del segle XVIII i principis del XIX, que és el capitalisme que defensava l'Adam Smith. L'Adam Smith deia, la vida, la feina, la producció, només té un objectiu, que és el consum. No? Estem vivint en aquest món del consum. A vegades em pregunto que quan s'anuncia el Samsung, no sé si ara serà el 13, el 14, el 15, el que li toca, que la gent foti cua des de les 12 de la nit per comprar... Té el 12, però fot cua tota la nit per comprar el 13, que resulta que el 13 té unes putetes amb les que et pots pentinar el bigot i què sé jo, una collonada que li posaran... Que... Però això és molt interessant, és a dir... Això ho ha provocat durant 200 anys aquest capitalisme de consum. És a dir, aquesta dialèctica en què el capitalisme ha substituït molt bé, per cert, la religió, en què la religió en general, no només la catòlica, sinó la immensa majoria, home, t'ofereixen, et firmen una lletra de canvi, páguese cuando se muera en el cielo. I la gent compra la lletra de canvi i diu, estic salvat del cielo. El capitalisme diu, la lletra de canvi diu, a la vista. Utilitzant paraules del trumpisme de tota la vida des de Lincoln. Tu pots arribar a ser president dels Estats Units. Eh? El capitalisme t'ofereix que tu pots aconseguir el que vulguis. Evidentment, amb unes regles, si no t'ho diuen, però és evident, et ficaran amb unes regles. A la que et fiques en aquestes regles, tu vas pedalejant el sistema. Tu i jo anem pedalejant el sistema i el sistema va creant elements, sobretot basats en el consum. Em voleu explicar per què cony una persona que ha vingut a una ciutat industrial important com ara Manchester, ara ja no ho és, com ara Londres, posem, no? Que ha vingut d'un poble on te cuidava, del nord, dels Highlands, on te cuidava ovelles, cara negra, i arriba a Londres, troba un amic que li diu, escolta, si m'ajudes farem una feina, tinc uns taxis que jo tal, per la nit no sé què, després es compra dos taxis, després no sé què, després no sé quantos, acaba alcalde de Londres, pam, pam, pum. Bueno, aquesta persona, i no estic fent una caricatura, perquè l'alcalde de Londres és un senyor d'aquest origen, per entendre'ns, és veritat, no és cap mentida, el capitalisme no està enganyant ningú. Tu pots ser presidenta d'Espanya, de Catalunya, o dels Estats Units, clar que sí, hauràs de complir les regles que ja te les trobaràs. Per tant, demanar que, a part d'aquest atontament fonamental, que és el del consum, que ve sostingut per unes crosses que són el que és correcte, el que és progrés. I a través d'unes pantalles que ho sostenen tot, que són els diaris, les ràdios, les televisions, els cines, els teatres, no sé què, no sé quant, i l'opinió pública que t'envolta, perquè depèn de quin barri visquis, faràs una funció de pedalejar dintre del sistema que no la faràs amb un altre, allò que parlàvem abans, a Sant Cugat, hi ha dues formes de pedalejar, la dels rics i la de les minyones dels rics. Per tant, per què els rics de Sant Cugat, ja que ha agafat aquest exemple, haurien de llegir assaig? Perquè les minyones de Sant Cugat haurien de llegir assaig?
Pel mateix motiu pel qual no ho fan, no?
No? Sí, sí. A mi em sembla bastant evident que per llegir llibres de pensament i de ciència hi ha d'haver-hi una abolició, hi ha d'haver-hi una voluntat. I esclar que hi ha gent que té aquesta... Si no, jo no podria tirar endavant els meus editorials. Jo sempre he tingut gent que m'ha comprat els meus llibres. Però el normal és que aquesta gent siguin 2-3.000 persones. I jo l'únic que dic és que al segle XVIII ja n'hi havien aquestes 2-3.000 persones. Per tant, si des de l'analfabetisme i la ignorància del segle XVIII passant fins al segle XXI, on tothom es vanta de que som la generació més preparada, més no sé què, som l'hòstia en vinagre, i per què continuen sent 3.000 els que llegeixen? Són els fills, els nets i els besnets d'aquells del segle XVIII? Poder sí, però se'n fa estrany que no creixi això. I després, quan reflexiones, dius, no, no se'm fa estrany, perquè amb tot això que acabo d'explicar, amb totes les incitacions diàries que van per dalt i van per baix, perquè, insisteixo, el noi que s'està manifestant perquè ja ha acabat la carrera fa 2 anys i no troba feina, que està en posició de llegir millor que ningú perquè és llicenciat en filosofia i en dret, posem per cas, no? I està en millor disposició mental per poder llegir assaig. Està angoixat, viu una vida de merda, pensant què serà d'ell, que no podrà ni llogar un pis. No hi ha comprar-se un pis, que això era de fa 30 anys, és que no podrà ni llogar un pis. Ves-li dient a aquest tio que es llegeix el Set Corall i els problemes de la lluita de classes a la Grècia Antiga. Si t'engega la merda, estarà absolutament al seu dret.
Clar, implícitament també has tocat una de les coses que tu has practicat en tots aquests més de 50 anys que abans dèiem, que és la responsabilitat intel·lectual i la responsabilitat personal com a editor, no? Una manera no només d'explicar el món, sinó de transformar-lo. I em preguntava, Gonzalo, si a tu, que a més de fundar editorials i treballar-hi, t'ha tocat en algun moment doncs, formar part com a estructura d'algun gran conglomerat editorial, si el mercat editorial que tu has conegut al llarg de tota aquesta etapa genera i encara continua generant títols irresponsables, si agafem aquest concepte de la responsabilitat de l'editor.
A veure...
Tot s'hi val, diguem-ne.
No? Sí, no, és que tot és... Tot és molt senzill, però al mateix temps tot és molt difícil d'explicar. Les responsabilitats òbvies d'un editor normal, no? Entenent com a editor una persona que decideix publicar un determinat tipus de llibres, en el món en què acabem de descriure, la primera responsabilitat és econòmica. No pot editar el que vol. Ha d'editar el que es ven. Si està en un gran grup, en aquests moments, dos grans grups de Barcelona, el grup Planeta i Random House, en aquests moments hi ha uns editors treballant com ara nosaltres, no? Que estan mirant originals. I que... Aquests editors, quines instruccions? Editors, diguem-ne, gent que treballa a canvi d'un salari, no? Pues li han dit, la línia que hem de seguir és aquesta i aquesta. I ell en aquests moments està buscant llibres en la línia que ha de seguir. Qui ha determinat la línia que ha de seguir? No cap manegra, no cap... el capitalisme, no.
Cap contuberni, no?
No hi ha cap contuberni, és el sistema. I el sistema quin és? El sistema és que els llibres, a més d'editar-los, s'han de distribuir, és a dir, han d'arribar a les llibreries. Però les llibreries no són totes les llibreries de la papeta de la cantonada. Els grans compradors d'aquest país són 5 grans corporacions, com ara el Corte Inglés, com ara la Casa del Libro, com ara la FNAC, aquest tipus de grans centres de compra, que són els que determinen quins llibres et compren i quins llibres no. Per tant, estem parlant des del punt de vista estrictament econòmic de fàbrica de llibres, com si parléssim de fàbrica de pilotes igual futbol, és a dir, la maximització dels beneficis. Per tant, el que ha donat les instruccions a aquests editors Aquestes instruccions no han sortit de l'estudi del mercat, del que li han dit bàsicament aquests cinc grans grups. Si el Corte Inglés et diu, jo d'aquest llibre no te'n compraré, ja tens un element per dir-li a l'editor de torn. Tu, els llibres sobre els crancs vermells no en busquis perquè el Corte Inglés no els compra. Per tant, no és que hi hagi una mà negra, no és que hi hagi un contuberni, no és, que... és que el sistema genera això. I és molt innocent això, perquè el tio del Corte Inglés que ha impedit la búsqueda d'un determinat tipus de llibres, no és cap mala persona. Ell té un cervell que li ha analitzat l'explotació del metre quadrat o del centímetre quadrat d'exposició de les diverses botigues del Corte Inglés. I aquests senyors que han fet aquest estudi li han dit, miri, hem vist que per cada centímetre quadrat que donem allí al producte llibre, evidentment, han de parlar així, aquest mateix centímetre quadrat, el producte jocs infantils d'aquests, videojocs, dona tres vegades més en caixa. Perquè hem analitzat les entrades, les sortides, hi ha tot un munt d'estudis de mercat que són els que li diuen al senyor del Corte Inglés que és el que ha de dir el senyor de l'editorial Planeta que el ve a veure i dir-li no. Ara el que necessito són capullos de seda de color verd, perquè és el que ara interessa al personal. I tens els pobres editors fotent capullos, buscant llibres de capullos de seda de color verd.
Abans que l'Anna ha citat el cas, per exemple, una de les últimes incorporacions, una de les últimes línies, per dir-ho així, de Planeta ha estat incorporar llibres que seran novel·litzacions de les sèries de més èxit de Netflix.
Clar, però és que fixeu-vos com tot lliga. Té tot el sentit del món. Per què hi ha d'haver-hi una mà negra? Però si el pobre Baruch Espinosa tenia raó, és a dir, és el sistema. No es necessita cap mà negra. Si estàs dintre del capitalisme, jo això també ho he dit moltes vegades, és una frase que sempre me l'han posat a capçalera. Jo dic, has de jugar amb les regles del capitalisme. No li pots fer trampa al sistema, perquè no te'n sortiràs. És a dir, pots estar contra el capitalisme. Però si estàs treballant dintre del capitalisme, penseu vosaltres mateixos, la feina que feu, no li pots fer trampa al sistema. No li pots fer trampa al sistema. Bueno, sí, li pots fer trampa, però acabaràs amb la desgràcia, acabaràs a l'atur, acabaràs a la misèria, no? I ningú vol això. Per tant, jo sostinc que el capitalisme és un sistema molt antròpic. I ara m'explicaré. Quan no es pot explicar bé un problema astronòmic de planetes i de tal, la gent diu, no, és que és antròpic, és a dir, és el que lliga més amb la vida de l'home i amb com estem fets. Bueno, doncs jo crec que el capitalisme és antròpic en un procés, diguem-ne, de... tots tenim tendència a mirar només la nostra petita vida, no? Però hem d'intentar mirar-ho una mica més gran. La Terra té 4.500 milions d'anys, no? I nosaltres, aquí, fa 6 milions d'anys, anàvem saltant per les branques dels arbres. Aleshores, hem d'arribar, no sé on, però aquí hi ha una lluita. I nosaltres estem aquí. En aquests moments, jo dic que el capitalisme és molt antròpic perquè crec que en aquests moments el capitalisme ofereix a la gent en general, unes prometences o una felicitat, que és el que la gent vol ser quan sigui gran, ofereix una felicitat possible, no mentidera. Per això ha fracassat la religió catòlica i totes les religions, perquè al final la gent es cansen de promeses que no es poden complir. No és el cas del capitalisme. Per tant, jo crec que vivim en un moment històric, segle XXI, en què el capitalisme és plenament antròpic. El que no estic segur és que això sigui per sempre. Però, esclar, els historiadors no fem futurisme, no ens han ensenyat amb això. No crec que hagi ningú que ho pugui fer. El que podem explicar és de 6 milions d'anys d'aquí fins avui què passa. I jo el que sostinc, i suposo que molta gent m'ho critica, és que en aquests moments, moltes de les coses que a vegades ens preguntem, coi, per què la gent no surt més al carrer? I si volguéssim, pararíem tot això. Jo mateix havia dit fa uns anys a la premsa que la desigualtat salarial entre dones i homes s'acabava en un fi de setmana. I em va dir, estàs boig? I dic, no estic boig. Tu fas sortir dissabte 1 milió de persones a Madrid i 1 milió de persones a Barcelona i 500.000 a les altres ciutats i tal, exigint la igualtat salarial, i el dilluns la tens. Per què? Perquè en el fons això no afecta el capitalisme, no afecta el sistema. No hi hauria cap... El sistema no li importa. Per què un ha de cobrar 30 i l'altre 40? que acabi entre els 2,40. El sistema de trobar la sortida amb l'altre. Per tant, hi ha moltes coses que es preguntem. I per què no ho fem? I per què no ho fem? No ho fem perquè, malgrat tota la desigualtat, tota la misèria, en el primer món estem molt bé amb el capitalisme. Quins són els drames del primer món? Els drames del nostre món. És que l'altre dia per la tele ho explicaven, una senyora que tenia un greu problema perquè s'havia quedat sense la noia que li treia a passejar la gossa. És interessant pensar això, que en el primer món, per molta misèria que hi hagi, per moltes coses que veiem que no van, la immensa majoria de la gent amb el capitalisme li va bé. Reconeixem això. Aleshores, per què s'ha de rebel·lar? Això el Hobbes m'ho explica fa molts anys. A molts anys el Hobbes em va dir... Perquè jo li deia això, cony, si em tens un dia al carrer ho acabaríem, això. I em va dir, no es produirà això, diu, el que hi haurà... Això fa molts anys que m'ho va dir, eh? Amb molta intel·ligència. Diu, seran manifestacions en favor de coses parcials. A favor de l'homosexualitat, a favor de l'avortament, a favor de que la Terra s'està escalfant. M'ho va dir fa 10 anys, com a mínim. El tio va veure claríssim. Diu, el que no veuràs és una manifestació global estil revolució. Diu, ja no veuràs. Diu, veuràs com la gent exigeix coses en aquell sector, en aquella zona, que l'està afectant en aquell moment. Per tant, una persona pot anar a una manifestació pels drets dels homosexuals, però uns anys després hi ha una manifestació perquè es mantingui el poder adquisitiu de les pensions. Cony, tenia tota la raó del món. Vull dir que jo, en aquests moments, torno a insistir, crec que el capitalisme et fa combregar amb unes hòsties infinitament més saboroses que les de l'Església Catòlica.
Clar, jo volia demanar, clar, quan tu crees la teva editorial, de Planeta et jubilen, i per contracte has d'estar 2 anys sense...
Sí, no, el meu contracte d'alta direcció preveu que durant 2 anys no puc treballar cap altre editorial. Sí.
2 anys que aprofites, entre altres coses, per escriure. Però sí que volia demanar... clar, hi ha autors que et segueixen, justament per la relació personal establerta amb l'editor, per la rigorositat, per bé, tot el que suposo que saps, ho explicaràs. Però entenc que aquesta, malgrat tot, és una manera de trobar un foradet en el sistema, no? És a dir, perquè de normal semblaria que l'autor ha de romandre dins el gran grup, i en canvi aquí es produeix una petita falla del sistema en el bon sentit de la paraula, no?
No, tens tota la raó, perquè, efectivament, quan jo dic això de que el capitalisme és molt antròpic, no estic dient que no es pugui lluitar contra el capitalisme. El que he dit, i insisteixo, és que no li pots fer trampes amb les seves regles, però lluitar-hi en contra, sí. I n'hi ha molta gent. Molta gent, vull dir, no sé, a mi són les 2.000 persones que em compren els meus llibres, no? Espero que moltes més... Que estan, diguem-ne, que no estan a gust amb un sistema tan injust i tan creador de desigualtats com és el mercat, no? I, per tant, aquesta gent, home, estan encantats d'editar amb una editorial com aquesta, amb la que, efectivament, els que han continuat amb mi i han vingut a passar el presente des de crítica, pues alguns són per raons estrictes, d'amistat, de bon rotllo, no? Però hi ha d'altres que no, d'altres que ens han triat, no? Com el Guy Standing, que us deia abans, que és el creador de l'expressió precariado. Mm-hmm. Pues és un tio nou, que no, crítica no el vaig publicar, el vaig publicar aquí, que ens vam conèixer i vam veure que teníem doncs, unes opinions que encaixaven, és a dir... sí, és clar, afortunadament aquesta mena de gent ve i continua venint a Passado y Presente, i Passado y Presente de fet s'està desenvolupant com crítica o com Ariel, perquè jo el que vaig aprendre de nen gairebé mai, a veure, jo utilitzant servir amb un excés de contingut diria que serveixo per fer això. El fet que jo hagi dirigit grans grups on hi havia editorials literàries, editorials de ficció, diu alguna de la meva capacitat com a gestor econòmic. Res com la meva capacitat d'editor, perquè jo en el món aquest no m'he fixat mai i he tingut directors editorials que són els que en sabien i són els que han tirat endavant les diverses editorials. Jo, amb el grup Grijalbo Mondadori, doncs, per exemple, tenia dos editorials que feien llibres infantils i de còmic. Una que feia novel·la general, una altra que feia novel·la refinada, que era la primera Mondadori, una altra que no sé què. No, jo l'editorial que dirigia en el sentit d'editor d'ella era Crítica. Les altres era el conseller delegat, per tant, tu saps d'això aquí, tu saps, tenia directors editorials que s'ocupaven i jo el que em dedicava era fer de mer gestor. El que passa, ja em sap greu dir-ho, però és que tothom ho ha dit i les proves estan al registre mercantil, doncs que sembla que jo això de gestionar empreses ho faig molt bé. Algú em va dir, podies ser ric en lloc de ser tan pobre, perquè si ets bo gestionant empreses, què cony fots al món editorial, no? Podies estar gestionant, no sé, una multinacional, jo què sé. Bueno, el fet és aquest, no? Que cada uno es cada uno i sirve pel que sirve.
En tot cas, nosaltres com a lectors t'agraïm que no hagis efectivament comandat companyies aèries, sinó tot un transatlàntics al pensament crític i a la consciència crítica, com han estat Ariel, Crítica i ara Passador i Present, de manera que Gonzalo Pontón, moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per tota aquesta feina, pel rigor intel·lectual, pel compromís, per la militància i enhorabona un cop més pel doctor honoris causa.
Moltíssimes gràcies i us prego un perdoneu els tacos.
No, 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 al contrari. Anna, Borja, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Torna, com sempre, el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Estic bé, moltes gràcies.
Estàs bé i ets educat, perquè en realitat estàs bé, però una mica refredat, eh?
Coses que passen.
Coses que passen a la tardor, a la transició entre la tardor i l'hivern. Escolta'm, avui repassàvem, no són pocs, aquests 50 molts anys d'edició, d'història i de, en fi, la vida de Gonzalo Pontón, i recordeu, com sempre, amb el Joan Lluís, repassem aquest any Biblioteques Literàries des de molts punts de vista. De biblioteques no n'han faltat mai en la vida de tot un gran editor, i m'imagino que avui tampoc en les cançons portes, no?
Sí, efectivament. El lligam és una mica així, és fet d'aquesta manera, però vaja, un professor d'universitat i un editor que parlen de llibres, pot anar bé amb el tema d'avui, diria, i parlen, aquest professor d'universitat i aquest editor, parlen i emeten una hipòtesi. Ja veuràs que això et recordarà alguna cosa. Emeten la hipòtesi que amb totes les combinacions possibles de caràcters en llibres es podria arribar a confegir una biblioteca que contingués potencialment tots els llibres possibles. Això et sona?
Això és Borges una altra vegada.
Evidentment,
no?
Sí, evidentment. Sí. Em van parlar de Borges fa un parell de mesos i vam dir que no era una idea seva, no era una idea original seva. Ell n'havia fet una obra mestra d'aquesta idea, però venia d'un altre lloc. Llavors avui és el dia d'explicar aquest altre lloc
magnífic,
que és Alemanya, amb un autor alemany que es deia Kurt Lasswitz, que és considerat com el pare de la ciència-ficció alemanya, un mica el Wells germànic. I llavors, en un relat publicat en una revista, fa aquesta hipòtesi. De fet, és com un assaig, la manera com ho planteja. És molt diferent de Borges, en allò que Borges era un gran escriptor i Kurt Lasswitz era un gran teòric, per dir-ho així. Llavors és gairebé una lliçó magistral d'universitat que explica el lector, però hi posa personatges per fer-lo una mica més comestible, diguem-ne. I comença amb una cosa que és, no sé si és un teorema o un axioma, que seria: totes les combinacions possibles de caràcters realitzables per un procediment purament mecànic permeten obtenir el conjunt de les obres mai escrites en literatura, així com les que ho seran un dia.
Caram.
Així és tot clar. Fins i tot podríem dir ja no cal Borges, perquè amb això ja ens ho explica tot.
Ja no cal Borges, no? Em recorda també una mica aquell tòpic sobre els tres micos, o una col·lecció, una colla de micos que teclejant a l'atzar, no?, tard o hora, acabarien escrivint les obres mestres de Shakespeare.
És el mateix procediment, d'alguna manera. Tot allò verídic i tot allò fals contindrien aquests llibres. Llavors ho explica i és molt menys poètic, molt menys literari, molt més apassionant que Borges, però és més intel·lectual i, per tant, permet també d'entendre la mecànica de tot això i està bé. En Borges era simple, hi havia les lletres d'alfabet, l'espai, el punt i la coma, i prou. En canvi, Kurt Lasswitz és molt més generós, posa les minúscules, les majúscules, l'espai, tots els signes de puntuació i fins i tot tots els signes necessaris per escriure fórmules matemàtiques. Per tant, és un volum global molt més important. I ho explica com s'hauria de fer. Això és bonic, trobo, d'imaginar. Mm. És un mètode molt racional. Diu, el primer volum de tots aquesta biblioteca hi hauria només els espais. Per tant, seria un llibre blanc.
Que bonic.
El segon, hi hauria només espais, excepte l'últim signe, que seria la lletra A. I el tercer volum, hi hauria només espais, excepte l'últim signe, que seria la lletra A, però en lloc que fos l'últim, però seria el penúltim.
Escolta, vols dir que això no són les obres mestres de Joan Brossa, també una mica?
Podria ser
la lletra A, ni present.
Podria ser alguna cosa així. I llavors, com que aquest professor d'universitat que explica això, el seu amic editor, és un gran matemàtic i és capaç de calcular de cap... Mm-hmm. Diu que només per col·locar la lletra A caldria 1 milió de volums, fent-lo circular cada vegada canviant-lo de lloc. Quan s'hagi acabat la A, passem a la B, i després a la C, i quan hagi acabat tot això, la A i la B. I fins a arribar a totes les combinacions possibles, amb un màxim de 500 pàgines, diu ell. I llavors, el que m'ha agradat més és el nombre real. Ho calcula de cap.
Ah, es pensava que era infinit.
Sí, no. Tendeix a l'infinit, però sí. És finit, perquè necessàriament les combinacions no poden anar més enllà d'un cert punt. Uh-huh. Llavors, s'escriuria el nombre total de volums, sí. 10 a la potència 2 milions. A mi no em diu gran cosa.
No, el meu cap no és capaç de pensar una abstracció com aquest número.
Si 10 multiplicat per 10 multiplicat, 2 milions de vegades... I ho fa més entenedor, perquè devia pensar en nosaltres. Mm. Llavors diu, aquest nombre escrit realment tindria 4 quilòmetres de llargària.
Això ja m'agrada més.
Eh que sí?
Sí.
Jo trobo, quan vas llegir això de 4 quilòmetres de llargària, m'has dit, potser que ha rescabarat la certa, diguem, mediocritat literària del conjunt del relat. Però és una visió, una imatge molt poètica, veure escrit... que es podria escriure, algú es podria dedicar a agafar una avinguda de 4 quilòmetres de llarg i escriure el nombre total, real, del nombre de llibres que cal per escriure absolutament tota les combinacions possibles de lletres, incloent-hi totes les converses que tenim.
Challenge accepted, que diria aquell, diguem-ne. Per tant, ara que estem en època de mobilitzacions constant, agafarem la Diagonal, la Meridiana, una gran avinguda visible, amb un pla zenital, i farem 4 quilòmetres de xifres i de lletres, sobretot.
A més, suposo que no deu ser gaire complicat, perquè deu ser un 1 i 4 quilòmetres de zeros.
Clar.
Per tant...
Ho provarem gràcies a la proposta teva, vaja, teva, i de l'amic Kurt Lasswitz, precisament. L'amic alemany de Borges, per dir-ho d'aquesta manera. Gràcies, Joan Lluís, que vagi molt bé.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui l'aniversari de la caiguda del mur amb aquest cant d'esperança, d'amor i de fe que va signar el compositor Zbigniew Preisner. Amb vosaltres, Dolors General a la producció, Dani Jiménez a la consola i un servidor, David Guzmán. Zbigniew Preisner, Song for the Unification of Europe.
Peace.